Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa ha acordat avui en un ple extraordinari demanar la declaració de zona catastròfica. És una passa necessària per poder començar a demanar ajudes més enllà de les caures d'ara prepara el govern autonòmic. El pitjor ja ha passat i ara la fase de reconstrucció se centra principalment en la retirada del fang, netejar el clavegueram per evitar embossos i acabar d'arreglar l'enllumenat. Més a llarg termini, i també és de gran importància, es treballen obres majors, com la instal·lació de tancs de tempesta i de xarxes separatives, que separa les aigües pluvials de les residuals. Ara bé, i aquest avís és general i no només afecta Eivissa, el mateix Ajuntament de Vila ha deixat clar que, per molt que se millorin les infraestructures, és pràcticament impossible no patir danys importants amb tempestes d'aquesta magnitud, que cada vegada són més freqüents i que en aquesta ocasió s'han produït a les Pitiüses. Titulars, continua la vaga de socorristes a les Balears, tot i que els serveis mínims són del 100%. Joan Josep Sunyer, bon dia.
A banda d'un increment salarial, demanen canvis estructurals per millorar la seguretat dels banyistes i dels mateixos socorristes. Segons el sindicat CGT, els casos de melanomes entre aquests professionals són habituals.
El govern estatal confirma que la xifra d'espanyols detinguts és de 58 d'ells residents a Balears i que treballen per accelerar la seva tornada.
Això quant a la situació a l'Orient Mitjà. Mentrestant, Hamas ha acceptat alliberar els 48 hostatges israelians que romanen en el seu poder a canvi de presoners palestins a Israel, però ha demanat també negociar altres punts del pla de pau de Donald Trump.
El Parc Natural de Salbufera d'Esgrau celebra avui que fa 30 anys que gaudeix de la màxima protecció.
És l'únic parc natural de Menorca i de les més de 5.000 hectàrees protegides, una tercera part són marines. Entre els reptes més immediats hi ha fer front a la manca d'aigua i la salinització de la zona humida.
El Teatre Principal de Mou acollirà avui vespre l'obra Laura, una comèdia teatral per acomiadar la carrera d'una de les dames del Teatre Balear, Laura Pons.
Que demà també es representarà a l'Auditori de Ferreries i a finals de mes a Palma, el Xesc Fortesa.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Tot a punt de Bilbao pel que fa al Real Mallorca, que recordem jugar a Sant Mamés a partir de les 6 i mitja davant d'un Atlètic Club de Bilbao que no guanya des de final del mes d'agost en Lliga, però que recupera el futbolista més diferencial que té, Nico Williams. I per altra banda, sense sortir molt del futbol, arriba el gran dia pel modest Club Esportiu Sant Jordi. L'equip d'Ivan Oliver està a 90 minuts d'entrar al sorteig de la Copa del Rei. O ho sabrà avui hora baixa, si és capaç de defensar l'1-0 de l'anada al camp del Lourdes de Tudela.
Anem ara amb la previsió del temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat el cap de setmana amb un dissabte de temps molt tranquil, amb la presència d'algunes boirines a punts de l'interior de Mallorca i Menorca, després s'han esvaït, i també amb alguns intervals de núvols prims i núvols baixos. Això sí, durant el capvespre, en general, el cel quedarà estirat. També amb temperatures avui elevades, de l'ordre dels 26 a 29 graus, les més altes a punts del nord de cada una de les illes, però per demà tenim un canvi de temps. Esperam l'entrada de vent de component nord, vent de tramuntana, que podria bufar en cots moderats forts per damunt dels 70-80 km per hora a Menorca i nord de Mallorca, per tant, més alteració marítima, àrees de maregassa, avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia per ones per damunt dels 3 metres d'altura, atenció a la davallada de les temperatures, perquè podria ser significativa, principalment al nord de les illes, de l'ordre de 4-6 graus per davall de les d'avui, i tot això també amb un cel més carregat de núvols i amb possibilitat de qualque precipitació. Això sí, en general de caràcter feble, primera hora del matí en el cas de Menorca, punts del nord de Mallorca i Serra de Tramuntana, i al llarg del dia també es podrien produir cap al sector de les Pitiüses.
Gràcies, Tomàs. Per cert, la prova automobilística per antonomàsia, la pujada al Puigmajor, provoca res d'ara talls de trànsit a la carretera de la Serra de Tramuntana, que es mantindran fins a les 7 del capvespre.
8 quilòmetres d'aquesta via, entre la rotonda del Monument de Solla i fins passat el mirador de Ses Barques, els residents però han disposat d'un marge per poder circular-hi, que ha acabat ara a les 2 del capvespre. I també a Formentera hi ha marxa la triatló de Formentera, que quant a la prova ciclista afecta la circulació a la carretera que va d'Espujols fins a la Savina, voltant l'Estany Pudent.
Són les 2 i gairebé 5 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic, començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Eivissa sol·licitarà al Consell de Ministres que tot el municipi sigui declarat zona greument afectada per una emergència de protecció civil a causa de la tempesta de dimarts. Així ja es podran començar a sol·licitar les ajudes. Ivonne Aranyo, bon dia.
Bon dia. Una petició que s'ha acordat en un ple extraordinari i urgent celebrat avui a l'Ajuntament d'Eivissa. L'alcalde Rafael Triguero demana ara celeritat al govern central.
El que tenim que demanar és celeritat, que sabem per part del govern de les Illes Balears que tenim el seu recolzament per aquesta declaració i en el govern d'Espanya doncs, que s'atengui la celeritat necessària per donar respostes a les reclamacions vecinals, comercials de nostres vecins. L'Ajuntament d'Eivissa està fent molta feina amb tots ells de forma coordinada. Tenc que agrair la col·laboració ciutadana que hem tingut tots aquests dies.
El regidor de Medi Ambient d'Eivissa, Jordi Grivé, explica que ara les actuacions més immediates se centren en tres eixos.
El tema del llumenat públic són incidències puntuals i al final és un carrer que estigui fosc o no. Estan treballant, encara hi ha alguna incidència, però poca. Tema d'abastament i clavegueram. Ara ja no tenim les carrers inundats, però ve molta feina ara. Per què? Perquè no podem deixar que el fang ens colmati les pluviades clavegueram. Això dona una enfeinada que encara veurem gent treballant molts de dies, ja ha vingut gent de fora. I el més complicat de tot, com bé dius, és la neteja.
Paral·lelament i més a mitjà termini es treballa en actuacions de major envergadura que ajudaran a minimitzar els efectes adversos de grans temporals. Ja s'han fet estudis de diagnosi i ara el que cal és fer realitat les obres necessàries. Això sí, insisteix el regidor de Medi Ambient que per molt bona infraestructura que es tingui és pràcticament impossible que no hi hagi importants afectacions davant tempestes tan importants com la viscuda aquesta setmana.
Una altra cosa que millorarà molt això serà quan es faci xarxa separativa a la ciutat d'Eivissa, que de moment no la té, pràcticament en té molt poca. Com sabeu, ara vindrà la nova contracta d'abastament i aquí es farà molta feina que també minimitzarà això. Però hem d'anar una mica més enllà. Hi ha alguns altres grans projectes amb tipus tanc de tempestes o tanc de retenció, que tot això s'anirà fent. Ja està planificat, però millor és el moment d'accelerar-ho, com que tenim una declaració d'emergència i protecció civil.
Finalment, l'Ajuntament de Vila demana paciència als veïnats, ja que són moltes les zones afectades.
Gràcies, Ivonne. El govern ha declarat, per tant, formalment, la fi de la fase d'emergència a Eivissa i es treballa en una línia d'ajudes per a les persones afectades. El 100% dels serveis essencials han estat restablerts i ara, passat el pitjor, el que toca és avançar en el que es coneix com a fase de recuperació. I així ho explica el director general d'Emergències Interior, Pablo Garriz.
Es una fase administrativa del plan que es lo que nos permite cerrar esos flecos que quedan, cuestiones de valoración que corresponden a los ayuntamientos, cuestiones de identificación de alguna instalación que se tiene que reportar algún elemento de mantenimiento o que quedan en un momento determinado afectados por otras cuestiones como son, por ejemplo, pues, la saturación de la capa freática o cuestiones de impermeabilización, que ya son elementos estructurales que son ya más actividades de mantenimiento y reparación.
Després que s'hagi donat per acabada la fase d'emergència, els efectius desplaçats a l'illa ja s'han retirat pràcticament en la seva totalitat. Ahir ja va partir un primer contingent de l'unitat militar d'emergències i avui ho ha fet la resta en el vaixell de Baleària cap a Dènia. També s'han pogut retirar ja els bombers de Mallorca, que es varen desplaçar com a reforç a les Pitiuses. Ahir, de fet, poc abans de les 10 de la nit, els 6 efectius varen arribar al port de Palma, on varen ser rebuts pel president del Consell, Llorenç Galmés, i també el director insular d'emergències, Joan Forn.
La seva tasca a Eivissa s'ha centrat en l'extracció d'aigua dels habitatges i soterranis mitjançant bombes elèctriques. També varen haver d'actuar en hotels i edificis públics. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut posar en valor l'esforç de l'equip desplaçat i el fet que una vegada més es prestessin, diu, voluntaris per actuar en aquesta nova emergència.
Per tant, demostrem una vegada més la nostra solidaritat, el nostre compromís amb les persones que més ho necessiten, però sobretot que el cos de bombers de Mallorca està preparat per fer front a qualsevol tipus de problema o catàstrofe que també, per desgràcia, si mos toca viure a l'illa de Mallorca.
Miquel Àngel Franco i Miguel Fernández Corredor són dos dels bombers desplaçats des de Mallorca.
De nosaltres, la majoria, hem estat a Sadana i també ara en el incendi forestal de Lleó.
Sentimientos encontrados, ¿no?, de estar en Mallorca trabajando, ir a la isla donde te ha visto crecer a trabajar, y en este caso una catástrofe como ha sido la de toda la inundación que ha habido en la zona donde hemos estado trabajando nosotros, pues te remueve, ves a pasar compañeros de oposición que has tenido con ellos y ves compañeros que están trabajando en otros cuerpos, que tú estás en Mallorca.
I un dels barris més afectats pels forts aiguats, el barri d'Espretet de Vila, està celebrant en aquests moments una paella solidària. Es volen recollir dobbers per cobrir els desperfectes que ha patit el local de l'Associació de Veïnats després de les intenses pluges.
Per això han preparat 100 racions d'arròs que junten postre i beguda, costen 15 euros. També sortegen les 120 places de pagament de l'aparcament d'Espretat. La presidenta d'aquesta associació, Carmen Càrcel, ha explicat que tot el recaptat anirà pels residents afectats, com dèiem, reparar els desperfectes del local del barri.
Que se m'ho ha espanyat tot el tablao de madera, se m'ho ha espanyat totes les parets, justament tot l'estiu hem estat amb obres, que han fet una gran reforma dins del local. Entonces, bueno, encara m'emociono perquè ha estat molt trist, perquè, clar, hem treballat tot l'estiu i el dia que anàvem a inaugurar és el dia que se m'ho va destrossar tot. Entonces, ara hem de tornar a començar. No passa res, es començarem.
La jornada ha estat amenitzada per la música de la banda sinfònica d'Eivissa.
Més coses que tenen a veure amb els professionals que gestionen emergències. En aquest cas, parlant dels socorristes de Balears que continuen amb la vaga indefinida que varen començar fa una setmana malgrat els serveis mínims del 100% imposats per la patronal i que estan impugnats judicialment.
I avui, de matí, han tornat a protagonitzar l'acte de protesta a la platja de Can Pere Antoni de Palma. A més de demanar millores salarials, també sol·liciten al govern un canvi en el model de socorrisme vigent des del 2005 perquè asseguren no garanteix la seguretat ni dels banyistes ni dels socorristes. Són especialment crítics amb les figures del socorrista dinàmic i del socorrista reactiu. Ariel Gauna, secretari general de la Unió de Socorristes de la CGT, a Calvià, posa el focus en els baixos salaris del sector.
A nivell econòmic, un socorrista hoy en día gana 1.410 euros brutos, sí, que bueno, poco alcanza para la vida en Baleares. Y lo que estamos buscando es un salario que nos permita desarrollarnos plenamente, poder ir a vivirnos solos, sin gente que no conocemos, bueno, una vida digna, en definitiva.
Cristian Meloni, un altre dels portaveus sindicals dels socorristes, alerta dels greus problemes de salut que pateixen per mort de la seva feina.
Modelo de prestación de servicio de socorrismo que se ha planteado en las islas del 2005 y que entendemos que se ha agotado. Y no solo que se ha agotado, sino que la tendencia que plantean desde las administraciones, desde la Dirección General de Emergencias, es la reducción. Nosotros caminamos entre 5 y 10 kilómetros por día abajo del sol por este sistema de torres insuficientes y dotaciones insuficientes. ¿Qué pasa? Una vez por año tenemos un compañero que desarrolla melanoma.
Informatiu migdia. IB3 Radio.
Dos i 12 minuts continuen detinguts en una presó al sud d'Israel els 5 mallorquins, 2 eivissencs i un formenterenc, activistes de la flotilla per la llibertat a Gaza. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha prop de 50 ciutadans espanyols retinguts. Ha dit que el cònsol d'Espanya, Tel Aviv, reprendrà demà les entrevistes amb els detinguts. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Aquellos que firman un papel aceptando su entrada ilegal en Israel, pues son deportados con mucha rapidez. Para el resto la situación se alarga un poco más. Lo que nos trasladan es que aquellos que sean deportados se hará lo más rápidamente posible. Un plazo exacto, concreto, no es posible ofrecerle en estos momentos.
Les informacions sobre l'estat dels més de 400 activistes de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel que arriben són poques. Itàlia ha anunciat la repatriació de 26 dels seus ciutadans que han signat l'expulsió voluntària.
Mentrestant, a l'hora mitjà, el govern d'Israel i Hamas podrien estar més a prop d'un acord de pau. Hamas, recordem, va acceptar anit o va informar de l'acceptació de l'alliberament dels 48 hostatges israelians que romanen en el seu poder, també dels cossos dels que hi han mort a la franja, i ha demanat negociar alguns punts del pla de pau de Donald Trump. Per la seva part, l'exèrcit israelià demana a la població civil que no torni a la ciutat de Gaza perquè encara està operant a la zona i afirma que ha passat les seves accions a defensives. Israel, en qualsevol cas, ha continuat bombardejant Gaza, tot i la petició de Trump d'aturar immediatament.
Palestine! Palestine! Palestine!
Free, Free Palestine, llibertat per Palestina, són alguns dels càntics que s'han pogut escoltar a la concentració que ha congregat gairebé 200 persones avui migdia a la plaça de la Constitució de Sant Francesc a Formentera.
També han fet una sonora cacerolada, com escoltàvem, per rebutjar i condemnar el genocidi que està patint el poble de Palestina per part de l'Estat d'Israel i perquè s'aturi aquesta barbària que ja suma més de 66.000 morts. Molts turistes s'han sumat a la protesta.
La solidaritat de Menorca també arriba fins a Gaza. Una família menorquina s'ha convertit en padrina d'una família palestina, una informació que vos avançam ara i que vos ampliarem a l'informatiu de demà diumenge. I a tot això, Josep Borrell, qui va ser el representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, va visitar ahir la Fundació Rubió de Mahó. Borrell considera que les sancions comercials de la Unió Europea i Israel han estat del tot insuficients.
Defensa que ell hauria suspès tot l'acord d'associació, però hi ha posicions diferents entre els països membres. Se considera, però, que ara el més important és aturar el bombardeig i creu Borrell que l'acord dels Estats Units amb Israel i Hamas pot ser una base per continuar treballant.
De fet, Israel se n'emporta la part grossa, però si almenys servigués per parar el bombardeig, per tornar als rehens d'una vegada, que ja ho tenien que haver fet, i per evitar l'expulsió dels palestins de Gaza, doncs miri, això es donaria una bona base per continuar treballant.
Més coses. El govern ha anunciat que abans de final d'any comprarà dues finques per fer una nova comporta i un reservori d'aigua dolça al Parc Natural de Selbufera d'Esgrau, a Menorca. Ja estan gestors els tràmits i ara ha de fer la compra a la Direcció General de Patrimoni.
Perquè aquest espai natural celebra avui els 30 anys d'existència amb un programa d'activitats i amb nous reptes i amenaces actuals relacionats amb el canvi climàtic, com la falta d'aigua dolça i la salinitat del parc, justament, a més de les altes temperatures que provoquen canvis en la biodiversitat de la zona, és el conseller de Medi Natural, Joan Simonet.
Són dues finques petites que estan a l'entrada, a la sortida del torrent, el direm així, que dona aigua a l'Albufera, perquè després, en col·laboració amb el Consell, puguem reconstruir unes comportes que antigament regulaven l'aigua i millorar les condicions de salinitat i d'accés a la biodiversitat que tindrà restos a l'Albufera. Però, de totes maneres, aquí l'important també és tota la gent que ha fet feina. Jo vull posar en valor, sobretot, les persones en el seu compromís.
I en relació al previsible tancament de l'empresa Gama, després que hagi comunicat a les tres vaqueries que queden a Mallorca que els deixarà de comprar llet, avui el president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Assaja, ha reiterat la seva preocupació. Diu que no és una notícia negativa, no és una notícia negativa més en relativa al camp, sinó que en aquesta ocasió és un fet molt greu que accentua la crisi que pateix el sector a causa, diu, de la falta de relleu generacional del sector i de l'increment de costos general.
Explica el president d'Assaja, Joan Company, que el tancament de Gama haurà de venir acompanyat d'una redefinició del sector lleter, posa com a exemple Menorca, on els que produeixen llet per fer formatge tenen una situació econòmica molt més favorable que els que donen, que li donen un altre ús a la llet. Apunta Company que reinventar-se és més necessari que mai tenint en compte els problemes estructurals del sector i recorda que dues terceres parts dels pagesos tenen més de 60 anys. Són declaracions al programa La Gran Vida.
En primer lloc, tenim una massa humana, un capital humà envaït. Segon, hi ha una difícil sostenibilitat econòmica. Hi ha hagut una pujada molt grossa de costos, és vera que hi ha hagut una pujada de preus, o sigui, els consumidors cada vegada paguen més, però això no compensa l'increment de costos que hi ha hagut.
Parlàvem de la necessitat d'innovar del sector del camp per reinvertir-se i de, precisament, un exemple d'un altre sector, però en tot cas compatible per les sinergies que poden sorgir, l'han trobat aquesta setmana a Formentera. Creativitat, cultura digital, comunicació i innovació. Això és el que ha reunit el Formentera 20 durant els darrers tres dies a la Pitiusa del Sud. Ponents de primer nivell del món, de la comunicació, el màrqueting o les xarxes socials, han compartit xerrades, taules rodones i activitats amb els 40 professionals que s'han inscrit en aquesta 12a edició.
Amb un objectiu, crear un espai d'intercanvi de coneixements, idees i opinions en un escenari idoni com és l'illa de Formentera. Escoltam Rosa Castells, que és la directora de l'esdeveniment, i la ponent Lorena Poza, responsable de màrqueting de Bizum.
Y nada, explico un poco pues cómo ha sido esa construcción de Bizum, de la marca, y cómo hemos llegado a ser pues un servicio básico en el día a día de las personas.
Hem inclòs també el canvi de medes pàgina, sopar tots junts, i la gent això ho ha rebut molt bé, perquè clar, no solament estem junts aquí a les xerrades, sinó que després anem a sopar fora, i clar, els llaços són més estrets.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Me miraste, atrapaste mi corazón.
Al Teatre Principal de Mou acollirà avui vespre l'obra Laura, una comèdia teatral per acomiadar la carrera d'una de les dames del Teatre Balear, Laura Pons. Demà també es farà a l'Auditori de Ferreries i a final de mes es podrà veure el Xes Fortesa de Palma, Blai Barber.
Laura és el comiat d'una de les referents del món de la interpretació a les Illes Balears, Laura Pons, actriu.
Un dia, no sé en què estava pensant jo, i de cop vaig agafar el telèfon, no? I vaig dir, Mataró, vas d'escriure una obra que me vull jubilar. Però, la darrera, que es cas d'uns dies o de poc, me dic que ja la té començada i que en Rafa Gallego la farà. Jo ni somiaró, és que ni se m'havia passat. Jo vaig fer de com una broma.
Però la broma s'ha fet realitat i per alguna cosa serà. En to de comèdia, neta, mare i fia, tancades i amb diferències generacionals, s'esplaien en les seves posicions davant el món. Escoltam a Mariona Hauf, actriu.
El guapo de, crec, del meu personatge és que té molta afinitat amb la seva iaia, que també és actriu i com vol seguir una mica les seves passes. En canvi, en sa mare té una mica de conflicte.
Enca Alonso i Laura Pons ja han treballat juntes en altres ocasions en teatre i sèries de televisió. Escoltam a Enca Alonso, que és actriu, i a Marga López, directora de l'obra Laura.
Està molt trenat de, com de petites referències a espectacles i personatges que han format part de la seva carrera. Però després, això està molt ben col·locat perquè en realitat no deixa de ser un relat intergeneracional.
Tenim una equipació d'il·luminació molt, molt potent i jo crec que visualment és molt espectacular. I això crea també una línia de dramatúrgia lumínica diferent a la línia de dramatúrgia de text.
Ha estat la guanyadora de la quarta convocatòria de coproducció d'obres d'arts escèniques de la Fundació Teatre Principal de Maó.
Gràcies, Blai. Per cert, avui continua el Flema, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Escriptors i creadors com Antoni Vidal, Helen Fielding, Pedro Mairal o Megan Maxwell signant exemplars durant tot el dia. Així hem arribat a les 2:22, una petita pausa i els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre, a les 7, Bèsties de Mónica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marco sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions dels esports, Saibeta Ràdio, el Real Mallorca ja és a Bilbao. Jugarà a les 6:30 el nou Samamés davant d'un Atlètic que no passa ni molt menys pel seu millor moment esportivament parlant. Els de Llagoba volen sortir de la zona de descens i per això han de sorprendre un Atlètic de Bilbao que no guanya Lliga des del passat 31 d'agost quan va superar el Betis per 1-2. De la darrera del conjunt vermell mos informa des del Botxo, pràcticament davant Sant Mamés, el nostre enviat especial Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Toni Tenerife. Oient de l'informatiu, doncs Bilbao, que vos ha rebut amb aigua, com és habitual aquest xirimirri de la ciutat basca, en vista en el partit que avui a les 6:30 el Real Mallorca jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao, un conjunt basc que arriba en una mala condició, diria jo, després d'aquesta avoltada derrota contra el Borussia de Dortmund i un Mallorca que no està per tirar coets, però que sí que és vera que surt un poc més aliviat en la victòria contra l'Alavés, la darrera victòria a l'estadi de Somos. Per avui, Iago Barrasate no podrà comptar amb Cumbula, Mascarell, Asano i Jan Virgili, tornen a la convocatòria el futbolista del filial Olaizola, a més també de Sali, i per part de l'Atlètic Club Bilbao, moltes baixes, la de Visga, Ejiluz, Yeray Álvarez, Beñá Prados i la més important, possiblement, la de Ollán Sánchez. Han pogut entrar a la llista de convocar finalment Nico Williams, un dels futbolistes important, però que molt probablement no serà el 11 titular de l'equip d'Ernesto Valverde. En el Mallorca, si no ha res de nou, el seu tècnic Iago Barrasate traurà d'inici a Leo Román a la porteria, amb Valgint i Rayo de centrals, Maceo i Mojica en el lateral, mig del camp per doble pivot Samu Costa i Manu Morlanes, amb Pablo Torre per un costat, Marc Domènech a l'altre, mitja punta per Sergi Darder i referent a l'atac Vedat Muriqi. Quintero serà l'àrbitre encarregat de xiular. Aquest partit començarà, com dic, a les 6:30 des de les 4. Tota l'actualitat, tota la informació, la prèvia d'aquest Atlètic Club de Bilbao Mallorca en totes les nostres seccions, com sempre, Esports 3 en joc.
Gràcies, Toni Fuster. L'Eau d'Eivissa, pràcticament tots els efectius a punts, a excepció de Fran Castelló, rep a les 6:30 la visita del Nasti a Tarragona. Gémez respecta el potencial del conjunt de Luis César San Pedro.
Pero sí es verdad que, bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que en teoría, pues va a estar ahí todo el año peleando por el mismo objetivo que nosotros, ¿no? Vamos a ver qué tal sale el partido y vamos a ver cómo estamos los dos equipos el sábado.
Corresponent a la cinquena Joan Grup, tercera segona federació, es juga avui a les 8 del vespre el Reus Redis, tercer classificat, i el Club Esportiu Andràs, que suma dues derrotes consecutives. Xema Lorente, jugador de l'Andràs, parla de com es troba el seu equip.
Llegamos con muy buenas sensaciones, la verdad que ha sido una semana jodida después de la derrota del domingo, pero bueno, con la misma ilusión de cada semana, con las mismas ganas y con ganas de que llegue mañana el partido.
El Club Esportiu Sant Jordi afronta avui una baixa, el partit més important de la seva història. Es veurà les cares amb el camp Clara Campoamor davant el Lourdes Navarrés a partir de les 5:30 d'hora baixa a la tornada de la prèvia de la Copa del Rei amb l'1-0 favorable del partit d'anada. Jaume Gelabert és el president del Sant Jordi.
Això és una festa, això és un regalo que m'ho ha quigut i l'hem de disfrutar així com toca i es premi molt. És algo increïble, esperem. Crec que no serà molt difícil tornar a viure aquest moment. Si juguem amb un equip de primera, crec que serà molt difícil, perquè en 50 anys d'història que tenim, això serà el més gran que ho hem viscut.
A la barriada de Lourdes, Tudela esperen superar aquesta eliminatòria i creuen que ho poden fer. Arcaig Lantada és l'entrenador del Lourdes.
Poder tener en nuestra mano el clasificarte para meterte en primera ronda de Copa del Rey, pues puede ser algo aparte muy bonito. Estamos muy cerca de hacer historia para el club, historia para nosotros y historia para el barrio Lourdes. O sea, hay que pelearlo y quedan 90 minutos todavía.
En futbol sal, l'Illes Balears Palma Futsal va sumar el tercer triomf del campionat davant del Servigrup Peníscola per 4-3 al poliesportiu Esgalatzó. Un triomf que deixa l'Illes a la zona noble de la classificació. Sentim a un afònic, Antonio Madillo, tècnic del Palma, en acabar el partit.
Partido creo que ha estado chulo, ha sido un partido bonito, con han ocurrido muchas cosas. Creo que en línea general hemos sido mejores. Situaciones puntuales, no sois capaces de ponernos por delante antes.
S'ha de dir que una vegada acabat el partit, el Peníscola, a través del seu compte oficial d'X, va emetre un comunicat on mostrava la seva indignació al canvi de localització del partit i la seva disputa al pavelló Galatzó. A més, assenyalen que no es van complir els protocols mèdics amb el seu jugador, Diego Quintela. Per la seva banda, el Palma Futsal ha respost amb un altre comunicat on desmenteix aquests fets i assenyala que el Peníscola va estar al corrent de tot el procediment del canvi de localització, així com del protocol pel que fa a l'atenció mèdica cap al seu jugador. En bàsquet, pel que fa a Primera Federació, Palmer Bàsquet Mallorca juga a les 7 a la pista del Paco Pat davant un ex-ACB com és l'Ourense. Sentim a Marcos Justo, tècnic del Palmer.
Jugamos contra un equipo que cuenta con un núcleo de jugadores importante y que creo que puede ser importante en la categoría, como son Rafa Lisboa, Carlos Jürgens, ¿no? McDonnell, Smith, Carlsberg. Bueno, tiene varios jugadores que son capaces de tener puntos en las manos y después pues jugadores que le acompañan, que les van a acompañar muy bien, ¿no?
A la segona federació, el Clas Sant Antoni s'estrena en lliga a la pista del Mataró, equip amb el que va jugar el torneig de Copa, i tancar amb els esports a la Lliga Challenge amb la segona jornada que disputa avui l'Azul Marino davant el Celta. Serà el de 5 al Palau d'Esports d'Inca. Fins aquí els esports, però recordi que tornem a les 4 a la prèvia d'aquest més que interessant Atlètic Club de Bilbao, Real Mallorca.